Quan vaig veure Jean-François i el sentit de la vida, immediatament vaig pensar, he de parlar, a més del Sergi Portabella, amb l'autor de la banda sonora, el compositor, amb Gerard Pastor, perquè vaig sortir absolutament entusiasmat amb la música d'aquesta pel·lícula. I tenim molt bones pel·lícules a Catalunya. Tenim algunes bandes sonores que estan bé, falta feina per fer encara, però Gerard, benvingut al programa, bona nit.
Bona nit.
Amb tu, la veritat és que em trec el barret completament. Has fet una banda sonora magnífica, ideal per la pel·lícula, però a banda de tot és preciosa. Jo vull que expliquis als que ens escolten com veu decidir amb el Sergi Portabella que la banda sonora seria així.
A veure, la història, hi ha el Sergi Portabella i també hi ha el Xavier Granada implicat, el productor, i va ser una mica entre els tres que vam parlar i vam acordar que la música aniria per aquest sentit. Aleshores va començar a agafar la forma de que la música seria una playlist barroca, no? I aleshores, parlant-ho amb el Xavier Granada va dir, jo crec que a partir d'aquesta idea el que hauríem de fer és trobar un compositor que faci en estil barroc música original, perquè d'aquesta manera podrem començar a introduir leitmotivs, podrem començar a introduir temes pels personatges i que aquesta música, a part d'acompanyar, diguem, en paral·lel vagi també explicant alguna cosa o reforçant alguna cosa, no? I aleshores aquí és quan el Xavier Granada va contactar amb mi i, no sé, suposo que perquè com que ja havia fet Sonata per violoncel amb la música, amb música romàntica, d'alguna manera, no sé, suposo que vam pensar que jo era un compositor que podia, doncs, agafar estils o desxifrar l'estil, perquè fer música barroca no és el més habitual avui en dia, ni no tots els compositors tenen ni per què saber fer-ho avui en dia. I aquí va ser on vaig entrar jo, i on el Sergi em va compartir aquesta llista que ell havia fet. Vam començar a veure que hi havia Vivaldi, que hi havia músiques molt ben triades. A mi em va sorprendre molt, jo no coneixia el Sergi encara, tot de peces que havia anat triant, perquè les havia anat triant, aquest va ser el punt en el que vam començar a treballar ja sobre el guió. Vam estar durant diversos mesos fent la música.
Indirectament, veu fer Diana en un sentit, i és que, a veure, Jean-François és una pel·lícula que té elements, personatge i narrativa pròpia, i el Sergi també ho ha reconegut, del cinema de François Truffaut. Truffaut, a banda de Maurice Jobert, va treballar molt amb Georges Delerue. I Georges Delerue era un compositor que molt sovint s'inspirava precisament en Vivaldi i en la música barroca que menciones. Hi ha diverses pel·lícules de Truffaut, una és L'homme qui aime les femmes, L'amante de l'amor, claríssimament. Més endavant, inclús a Amèrica, va guanyar l'Oscar amb una pel·lícula que es deia Un pequeño romance, que tota ella era un vivaldiana, no? Éreu conscients de que l'aproximació Truffaut per part del Portabella us feia aproximar a Georges Delerue?
Era conscient, el Sergi, i no només per aquest canal que comenta, sinó també per Wes Anderson, perquè Wes Anderson, no recordo quina era la pel·lícula ara, però també ja fa servir un dels concerts de mandolina de Vivaldi, i precisament el Sergi, quan d'entrada agafava el concert aquest de Vivaldi, deia, ostres, això ho tinc com massa sentit i no sé de què, fins que va veure que hi havia una pel·lícula de Wes Anderson que a ell li agrada molt, que feia servir això. O sigui que, d'alguna manera, tots els canals, jo crec que apuntaven, primer potser inconscientment, però està clar que tot això ens marca, doncs, a acabar anant a dibuixar una música en aquesta línia.
Has mencionat Sonata per violoncel, d'Elena Bofarull, amb qui has treballat repetidament, amb curtmetratges, amb aquest llarg. Hi ha un misteriós projecte de Barcelona 1714 que no sé ja en quin punt està, perquè l'any 2014 ja s'havia de fer,
sí,
ja havia d'acabar. Sí, sí. I existeix aquesta pel·lícula?
Sí, existeix.
Està acabada?
Està en procés, teòricament, el 2019. És l'última informació que jo sé, que s'ha publicat i tot en algun mitjà. La producció avança. El problema va estar estancada perquè la postproducció, els costos de postproducció eren molt alts i d'alguna manera es va quedar estancat en aquest punt. I actualment hi ha un estudi de postproducció a Colòmbia molt bo que està treballant en la pel·lícula i la banda sonora està acabada, enregistrada.
T'agrada la música i la pel·lícula?
M'agrada molt, molt, a mi m'agrada molt. Per això tenim moltes ganes.
És que ja toca,
sí,
no?
Sí, tant.
No, això era un parèntesi, però entendre's que ens duia que ets un compositor que tens una... clara afició i predisposició a treballar en el món del cinema. Has fet coses així. Has estat a la Cobla Contemporània, que, per cert, és una cobla de sardanes que va fer unes adaptacions, devia ser tu.
Algunes les vaig fer jo.
Meravelloses de Star Wars i d'Indiana Jones i de Sonrises i Làgrimes,
sí,
que vulguis. I, a més, tens una... És a dir, has creat una orquestra que és com el Guadiana, apareix i desapareix, amb la que s'ha enregistrat Jean-François.
Correcte.
Que es dedica a la música de cinema. I, per tant, entenc que és un món de creació que t'interessa i t'apassiona claríssimament.
I tant.
No?
Bueno, jo tenia 14 anys, vaig entrar a veure l'episodi 1 de Star Wars i me'n recordo de dir, bueno, la pel·li m'agrada, però aquesta música la trobo increïble. Jo ja sabia, havia escoltat coses de John Williams i tal, evidentment, però no sé, va ser un impacte molt fort. Mm-hmm. No sé si aquell disc... Bueno, de fet, està ratllat. O sigui, és que el fico i no funciona ja, perquè de tants cops que el vaig arribar a escoltar...
Bueno, avui dia ja no cal posar el vinil, ja ho saps.
Clar, menys mal. Allò encara... Jo tenia el CD encara i el vaig gastar.
També.
Sí, tant i tant. I bueno, va ser... Jo vull fer el que fa aquest senyor. Uh-huh. I aleshores, al cap d'un parell d'anys, un any i pico, vaig descobrir les simfonies de Brahms. I vaig dir, jo vull fer el que fan aquests senyors, vull dir, Williams, Brahms, m'és igual, no? Jo vull fer aquesta cosa, que és compondre, no? I amb tema cinema em passen diverses coses, però una d'elles és que el meu llenguatge habitualment és tonal, és un llenguatge que fuig de les avantguardes, o sigui, no vaig a innovar per innovar, o sigui, si s'innova, perfecte, però si no, pues, tampoc passa res. I aleshores, en certs circuits, això no està premiat o no estàs inclòs, no? Vull dir, a mi m'havien dit, no, és que el que tu fas ja està escrit, i això ja no és original, coses d'aquestes. Aleshores, mica en mica, bueno, et vas com aparcant, no? Jo mateix vaig inclús deixar d'escriure durant un any i mig o dos, pensant que jo no valia. I aleshores, en paral·lel, vaig veure que en el món del cinema, audiovisuals, parts d'atraccions, tot això, pues, cobla també, evidentment, allà sí que... Tenia canal, em sentia identificat, m'agradaven els projectes i, a més, amb el cinema és un món lent, és un món que necessitem molta més ajuda encara econòmica i tot això, però, bueno, almenys vas trobant-les de tant en tant, doncs fas una pel·lícula, fas un projecte, o el pots enregistrar, els directors, productors cada vegada estan més sensibilitzats en què és important enregistrar la música amb músics i no tirar de les famoses llibreries o això, i inclús jo sempre dic quin és el pressupost, perquè en funció del pressupost pensarem com serà la música, però la música haurà de ser enregistrada. Si no hi ha per enregistrar una orquestra, anem a pensar una música amb 5 músics o amb 10 músics, no? En aquest cas, Jean-François anava bé perquè era música barroca, que és una orquestra petiteta, i això és, bueno, una pel·lícula amb un pressupost correcte per fer la música i s'adequava per poder fer una cosa així.
Està molt bé. Jo vull preguntar-te immediatament, a banda de John Williams, de que per cert hem celebrat els 85 anys a l'Audiovisual fent tota la seva carrera de dalt a baix tot l'any. És un programa que fem a Catalunya Ràdio de música de cinema. Digue'm més noms de compositors que tu et resultin... O sigui, que tu trobis indispensables o que admiris particularment. No?
Del cinema?
Sí.
Del cinema. A veure... A mi de petit em van marcar molt John Williams, em van marcar molt Danny Elfman, no em va marcar tant Hans Zimmer, per exemple, que és un altre dels d'allò. M'ha marcat més endavant, més quan ha fet aquestes bandes sonores més tipus Interestelar o...
Origen,
mm-hmm. Exacte. Són les bandes sonores que jo trobo... Aquí sí que hi ha un treball que trobo realment interessant. Actualment, dels Alexander Desplat, per exemple, que m'agrada molt perquè és un compositor super camaleònic. Tant et fa un swing com et fa una cosa experimental, com et fa o t'emula John Williams. O sigui, és un compositor en aquest sentit molt complet. Després hi ha un compositor que a mi m'encanta, però va desaparèixer, que era Elliot Goldenthal, que era el compositor de la directora Julie Taymor.
Sí, sí.
Que va guanyar Frida, exacte. És un compositor que jo crec que, bueno, Julie Taymor i ell, que són parella, va haver-hi un moment que van dir, bueno, anem a treballar nosaltres junts, que ens entenem, perquè era un compositor molt especial. Uh-huh. I, bueno, en canvi, té bandes sonores que a mi m'al·lucinen, no? I era un compositor que cada vegada que traia una pel·li era, vaig a veure què ha fet. Actualment també Michael Giacchino, per exemple, és un compositor que trobo també al·lucinant en aquest sentit, tot el que ha fet amb Pixar i amb aquestes coses és genial. I després, compositors més propers, home, a mi m'ha marcat bastant, sobretot per la manera de com, sobretot pel procediment de treball com a compositor, Arnau Bataller, que va ser el meu mestre, a l'ESMUC, i amb qui vaig tenir inclús el privilegi de poder col·laborar durant un temps. I, bueno,
curiosament, no has mencionat clàssics, és a dir, gent de l'època del Herrmann o del Rozza o de Korngold o tot això.
Són compositors que jo, per exemple, Herrmann, jo sempre dic, no s'entén Williams sense Herrmann, o sigui, no, impossible, perquè moltes vegades sembla, no, Williams es va inventar un llenguatge del no-res, no s'entén Williams sense Herrmann i no s'entén Williams sense Mancini quan escoltes les gravacions com quan era Johnny Williams.
Clar. Les comèdies de finals dels 60,
exacte,
per exemple.
Exacte, sí. I en bandes sonores com la de Vertigo, que per mi és top, de les 10 millors bandes sonores que s'han fet mai. Però, clar, són compositors que a mi em queden molt lluny, els conec, però no m'han marcat. No?
Clar.
Tu em preguntes els que m'han marcat. A mi m'han marcat quan entre jo tenia 10 i 20 anys, i, bueno, i clar, no he mencionat Alan Menken, però jo a la meva època jo vaig créixer amb Disney. Vull dir que...
A tota la vida s'havien enregistrat les bandes sonores en un estudi de gravació projectant els fragments en una pantalla. Es continua fent així?
Depèn. En general no és tan necessari. No és tan necessari. Avui en dia, jo, per exemple, ho he fet només una vegada, en Barcelona, 1714, però no projectàvem sobre pantalla, sinó que vam preparar dos televisors, un per mi com a director
clar.
I un per la directora. O sigui, era només perquè anéssim veient les imatges com quedava. Però, bueno, avui en dia, en general, no es fa molt. Als Estats Units es fa més, i això quan hi ha pressupostos més grans, i això, però avui en dia ja no... Que jo sàpiga, no veig gaires gravacions on ho facin.
Hi ha una experiència memorable, i te l'explico, perquè hi ha una pel·lícula que es diu Ascensor per al cadalso, de Louis Malle, que la música la va fer Miles Davis. La música la va fer, és una manera de dir, perquè va arribar... a la tarda, el van portar a l'estudi, no havia vist la pel·lícula, li van passar la pel·lícula sencera una vegada, va dir, val, molt bé, ja podeu tornar a començar-la a passar, i la van passar sencera i va improvisar tota la banda sonora. Jo no sé si no van parar algun moment, eh? El mite diu que
no. Que maco que és el mite, no? Que bonic que queda així. Pot ser és així, pot ser perfectament. Vull dir, antigament, sabem, els pianistes eren els que acompanyaven les pel·lícules en directe quan no hi havia el son encara, i s'improvisava moltíssim, vull dir que... Ja és això. Clar, és que no hi ha un mètode concret, no? John Williams va dir que no, que ell havia vist de totes les pel·lícules de Star Wars menys de la meitat. Perquè clar. No vol que li condicionin les imatges, no? Aleshores, clar, quan tu com a compositor a vegades penses, però com pot ser que aquest senyor faci unes peces que musicalment siguin tan increïbles i que a sobre encaixin tan bé i que acompanyin tan bé i que tot vagi tan sincronitzat? És que és al·lucinant, perquè calcular en funció de la longitud els punts de tot el que va passant, això és molt difícil. Com a compositors, quan ens posem a escriure des d'un punt de vista més pur, el que fem és, bueno, pues, si la peça dura 3 minuts, dura 3, i si dura 4, dura 4. Amb el cinema no tenim això. Si dura 3, dura 3. I que musicalment encaixi moltes vegades fa que hi hagin solucions forçades. I en canvi, no, és que ell sobre storyboards o sobre altres coses escriu, i després, pues, com que aquestes produccions tenen imatges i tomes i tomes i tomes, pues hi ha moltes vegades adequant el muntatge. I en alguns casos que és al revés, però, clar, després veus que el procés de la composició de la banda sonora de l'episodi 8 va durar 9 mesos. Clar, dius, bueno, però és que el resultat és el que és.
És infinit el meu agraïment. De veritat, no, és infinit. És a dir, estimo tant el cinema i m'agrada tant que el cinema català es permeti aquests luxes i que veure que una pel·lícula estupenda com Jean-François a més ens regali la que per mi és la banda sonora de l'any, que et mereixes tots els premis i t'acompanyarem a mida que avancem amb tu, i tant de bo sigui aviat. Que tinguis un bon estiu.
Gràcies.
L'any que ve. I esperar Barcelona 1714.
Ah, això. L'any que ve. Molt bé, gràcies.
I bons premis. Gràcies. Han de caure. Moltes gràcies, Mago.
A tu.
Bona nit.